3 mesos després d'aquesta foto, a la meva germana Laia li van diagnosticar el DIC, que és un glioma difús de protuberància. 26 mesos més tard, el passat mes de gener, la Laia ens va deixar. És una malaltia que fins al dia d'avui no té cura i la seva mitjana de supervivència està entre els 6 i els 12 mesos. Però en el cas de la Laia, fruit del seu esforç, de les seves ganes de viure i de la seva energia, va estar lluitant contra la malaltia 26 mesos. La meva família, els companys i els companys de la classe, els seus amics i les seves amigues també van ser fonamentals per ajudar-la a lluitar.
Així comença el vídeo de la campanya Tot esborrat i ben controlat, una iniciativa solidària, com dèiem, per recaptar fons per un tipus de càncer infantil, segurament poc conegut per a molts. En pocs dies, la campanya ha aconseguit prop de 33.000 euros a través d'Implica't, la plataforma de micromecenatge de Sant Joan de Déu. I avui en volem parlar amb els seus impulsors i amb els protagonistes d'aquesta iniciativa. La veu que sentíeu és la de la Maria. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens hem quedat sorpresos de pensar que aquest vídeo tan bonic, tan ben creat, l'has fet tu.
Bé, el vaig fer jo amb ajuda de gent de la meva escola i a l'escola que anava la Laia, amb l'ajuda d'en Iago, monitor, i també de la Monti, una professora i amiga de la meva mare.
Per tant, t'has envoltat dels millors.
Sí, sí.
Ben fet. Sí. La Maria és la germana de la Laia. També tenim en Damià Calvet, que és el pare de la Laia, el promotor de tota aquesta campanya, Tot esborrat i ben controlat. Damià, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Bé, satisfet de com està anant la campanya.
I ens acompanya també l'Aina Serra. L'Aina és coordinadora de la plataforma de micromecenatge Implica't de Sant Joan de Déu. Hola, Aina.
Hola, què tal, Marina?
No crec que amb tots els projectes que impulseu i dueu a terme la resposta sigui tan, tan ràpida.
No. Ha estat espectacular. En 6 dies aquesta família han recaptat més de 33.000 euros. És inaudit. Sovint els projectes potser d'altres àmbits, no? Sense llar, salut mental, tot aquest tipus de projectes costa molt més recaptar diners, i en aquest cas la família de la Laia ha estat excepcional.
Una cosa que sorpreni molt quan un veu el vídeo, i naturalment salten llàgrimes perquè està fet des d'una emocionalitat molt i molt bonica, és que, malgrat tot, malgrat la pèrdua de la Laia, encareu la campanya amb optimisme, amb vitalitat i positivitat, perquè vosaltres voleu ajudar a que altres persones puguin, si més no, tenir una solució algun dia.
Sí, això és així. Vam encarar sempre la malaltia de la Laia amb una fermesa, amb una enteresa que ens va permetre també anar servint-la fins al darrer moment, i més enllà d'aquest darrer moment el que hem volgut amb aquesta actitud, diguéssim, positiva i de fermesa és poder ajudar a altres laies, perquè malauradament aquesta malaltia continuarà existint, i l'única manera de lluitar contra ella és perseverar en la investigació.
Donar a conèixer, imagino, aquest càncer infantil també és una feina a fer. Jo deia que avui parlaríem del glioma difús de tronc. Què és exactament aquest càncer infantil?
El glioma difús de tronc és un tipus de càncer pediàtric, de nens en desenvolupament, que és molt dolent, és molt greu. De fet, amb alguna literatura oncològica que he pogut llegir al llarg d'aquests 2 anys de malaltia de la Laia, els americans diuen the big bad tumor, no? Diuen el tumor dolent i gran, no? Per entendre'ns, perquè no té realment cap mena de cura. És un glioma difús, això vol dir que és un tipus de tumoració que es barreja amb les cèl·lules bones i, per tant, difícil o impossible de tractar, i, a més, la seva localització en el tronc, o els americans també diuen en el pont, fa que sigui impossible d'arribar-hi, eh? I per tant no té cap mena de tractament. Fins fa pocs anys a la canalla que se'ls diagnosticava. Aquest tipus de càncer, doncs realment no hi havia res més que tractaments de radioteràpia i algun tractament de quimioteràpia una mica experimental. Ara, des de fa uns anys, el que s'ha pogut fer és fer-ne biòpsies, que són realment complicades, perquè aquest tumor es situa a la part més profunda del cervell. Les biòpsies les van començar a fer equips de París, de la Clínica Necker de París. Els grups de oncologia, l'equip d'oncologia de Sant Joan de Déu està en contacte amb aquests equips oncològics d'altres llocs del món, especialment el de la Clínica Negra de París, i la decisió va ser també que les famílies doncs amb canalla que se'ls ha diagnosticat aquest tipus de malaltia anéssim a París a fer aquesta biòpsia. I va anar un primer nen abans que nosaltres, l'Edu. Nosaltres vam ser els segons a anar-hi i vam anar amb equips de Sant Joan de Déu, amb el doctor Mora, que és el cap d'oncologia, i amb el neurocirurgià doctor Guillén. De fet, el doctor Guillén va anar-hi a prendre'n. I al cap de pocs mesos es va diagnosticar un altre cas, no n'hi ha masses, però se'n va diagnosticar un altre, i la biòpsia es va fer aquí a Catalunya. I per tant, nosaltres, ara com a país, estem en les posicions capdavanteres, diguéssim, tant de biòpsies com de recerca a través de la Fundació de Sant Joan de Déu.
Dèiem que la campanya porta per lema tot esborrat i ben controlat. Maria, explica'ns exactament a què fa referència.
Bé, el lema tot esborrat i ben controlat era la frase que dèiem cada nit abans d'anar a dormir i també la deia la Laia abans d'entrar a les sessions de radioteràpia, perquè, bé, la deia bàsicament, doncs, és el que diu la frase, no? Ella volia que aquest tumor s'esborrés, totes les cèl·lules s'esborressin i així, doncs, poder continuar amb la seva vida normal, perquè és el que ella volia, curar-se.
Sí, hi havia, si em permets, quan fas un escàner, quan es feien les resonàncies magnètiques de la Laia, esclar, aquest glioma, diguéssim, el que fa és fer aparèixer una taca, i nosaltres el que volíem era esborrar la taca.
Esborrar la taca, sí.
Perquè si s'esborrava estaria tot controlat.
Efectivament.
Clar.
És impressionant veure la resposta que ha tingut aquesta campanya. Ara fins i tot també heu impulsat a través d'Instagram, Facebook, Twitter, de totes les xarxes socials, que la gent repeteixi un gest, que és un gest de victòria i també de tirar cap endavant. Va, Maria, explica'ns-ho, que sembla que ets tu una mica la propulsora de tot.
Era un gest molt característic que feia la Laia, més aviat cap al final, però mira, li agradava molt fer aquest gest i quan pensàvem en un signe per la campanya que pogués ser identificatiu, doncs vam pensar en el gest aquest que feia la Laia i bé, és el que hem anat movent aquests dies a l'Instagram amb el hashtag ImplicatChallenge, on pots penjar la teva foto fent el signe i etiquetar tres persones o mencionar-les perquè tornin a repetir aquesta foto i així es vagi fent gran aquesta cadena.
Damià, tot aquest suport per una família imagino que és importantíssim. Què fa que avui, per exemple, pugueu estar aquí explicant tot aquest projecte que heu volgut moure?
Sí, al llarg d'aquests 2 anys de malaltia de la Laia, el recolzament familiar, evidentment, però també de tots els nostres amics ha estat constant. Nosaltres ens hem sentit sempre molt i molt acompanyats, molt acompanyats. I a través d'aquest acompanyament, lògicament, hem pogut servir millor a la Laia. Quan finalment va arribar el moment, el gener d'aquest any, doncs, que la Laia ens va deixar, també hem utilitzat de nou aquesta xarxa d'amics per continuar lluitant contra aquesta malaltia. Vam lluitar-hi mentre la Laia va ser viva i estava amb nosaltres i volem continuar-hi lluitant ara. I el fet d'iniciar aquesta campanya, de tindre aquesta resposta tan massiva, t'aclapara, en certa manera, perquè dius, home, no sé si ens ho mereixem, per entendre'ns, però el cert és que està responent molt bé i això també et reconforta, perquè significa que la societat es sensibilitza per aquests temes i que volen ajudar, que volen doncs, aportar el seu granet de sorra perquè en el futur això es pugui tractar.
Només per això ja us ho mereixeu, no en tinguis cap dubte, cap ni un. De fet, avui ens sorpreníem perquè buscàvem una mica els vostres objectius de finançament, que ara explicarem per què serviran tots aquests diners, i s'ha ampliat a 42.000 euros.
Sí,
explica'ns una mica, Damià.
L'objectiu inicial era de 33.000 euros, que de fet ens feia una mica de por, ja, aquest objectiu. Jo vaig demanar a l'Aina i a la Glòria, les responsables de l'obra social, i els va dir que l'objectiu pugui ser escalable, que puguem tenir un primer objectiu de 7.000 euros per comprar unes màquines que es necessiten en el laboratori de la Fundació, i que després els altres objectius de 10.000, de 10.000 i de 8.000 siguin, diguéssim, agregats amb aquest primer per anar comprant material que fa falta. I la gràcia de la campanya també, i la nostra voluntat va ser concretar al màxim el destí dels fons, i això s'explica en el text que hi ha a la pròpia web, i especifiquem en noms tècnics el material que s'ha de comprar. Bé, hem arribat a aquest objectiu amb més rapidesa del que esperàvem per aquesta resposta tan maca que hem tingut de la família, dels amics i de persones que senzillament doncs, els hi ha arribat al cor la campanya i que segurament no ens coneixen a nosaltres. Hi ha molts missatges a la web que diuen no us coneixem però volem aportar, no? I ha arribat al cor d'una manera doncs, massiva, i llavors, clar, com que queden 2 mesos de campanya, perquè la idea inicial va ser doncs, fer-la durar durant 2 mesos, el que hem acordat amb l'obra social és ampliar aquests objectius, de manera que puguem doncs, recaptar fins a aquests 42.000 euros. La diferència entre el primer objectiu i el segon doncs, aniran per finançar un assaig clínic que s'ha de fer a partir del setembre.
Ai, sí, explica-ho.
No, s'ha de dir que realment en tot moment la família va ser superhumil i anaven allò, no, 10.000 euros, i anàvem no, veient què fèiem i com ho fèiem, i al final vam decidir aquests 33.000, que sens dubte s'ha d'espectacular com estan superant. I no només hi ha hagut 580 donants, que persones diferents que han fet una donació, sinó que també hi ha 78 comentaris, per exemple, al projecte, no? que és aquest punt ja una mica més de donar escalfor a la família i de voler-los acompanyar, o el vídeo que abans comentàvem que havia fet la Maria, més d'11.000 visites. No? Per tant, tots són grans xifres en molts pocs dies de que realment aquesta campanya està sent espectacular.
I amb tota aquesta aportació econòmica, la investigació realment pot fer un salt, Damià, o seria ser massa optimista?
Tot això és molt difícil. No serà fàcil, que deia aquell, no? Perquè les investigacions d'aquest tipus sempre són lentes. Pensem que tot aquest tema, jo no sóc un expert, jo estic repetint el que m'expliquen les doctores
naturalment.
De la Fundació, de l'Hospital i el doctor Mora, no? Que ens s'ha desfet amb explicacions en tot moment cap a nosaltres cada vegada que l'hem requerit, i que de fet també va liderar l'expedició a París per anar a fer la biòpsia. Pensem que tot aquest tema de les biòpsies és molt recent. Fa poc temps, no et sé dir diguéssim el moment exacte en el que es van començar les biòpsies, però fa poc temps de biòpsies no se'n feien. De fet, una de les coses que es deia és que no es podrien fer mai biòpsies per la localització d'aquest tumor. Les tècniques evolucionen moltíssim i en aquests moments suposo que hi ha un tipus d'instrumental i una precisió quirúrgica que permet fer aquestes biòpsies. Els que s'hi van llançar d'entrada van ser americans, i aquí a Europa doncs, la Clínica Necker de París, la doctora Poquet, si no recordo malament, Stephanie Poquet, que la vam conèixer personalment, una crack, diguéssim, una entusiasta d'aquesta metodologia que estava aplicant. I amb les biòpsies, ara els laboratoris estan reproduint les cèl·lules i, en definitiva, doncs, investigant. Ells diuen, ens expliquen, cobren dianes terapèutiques. Per tant, diguéssim, aquestes cèl·lules que les van reproduint, el que fan és experimentar de quina manera les podem atacar.
Aina, treballeu en projectes similars des de l'obra social, en aquest sentit, o és molt i molt únic aquest cas?
Aquest cas és molt únic. No, hi ha altres projectes que aconsegueixen recaptar molts diners. De fet, potser us sona la campanya Seguirem Vivint, que ha impulsat l'Elisabet Pedrosa, una periodista, recaptant diners per l'equip de paliatius.
Per la Gina, en el seu cas.
En el seu cas, sí, la Gina que es va morir també. I ella recaptava diners per l'equip de paliatius de l'Hospital Sant Joan de Déu. Però realment des de la plataforma Implica't s'impulsen tot de projectes de captació de fons a benefici de col·lectius vulnerables. I per col·lectius vulnerables entenem la infància hospitalitzada, però també entenem les persones sense llar, les persones amb un trastorn mental, amb problemes de dependència. És a dir, a Implica't hi té lloc tot això. Com us comentava abans, és habitual que els projectes que tenen una família, com és el cas de la família Calvet al darrere, no? Doncs és més fàcil i toca més la fibra, no?, per recaptar diners. Però alhora, no?, jo he de fer aquest punt també de contrapès de que existeixen altres realitats que necessiten finançament, que tenen projectes a tirar endavant molt importants i molt necessaris perquè aquestes persones que estan en risc d'exclusió social doncs puguin sortir-ne, no? I a través d'aquesta plataforma hi ha iniciatives sempre, ho veieu, ja són projectes sempre d'imports molt més petits, ja se'n van cap als 2.000, 3.000 euros, no? Mai arribem a aquests 10.000, 30.000 que aconsegueixen recaptar les famílies d'infància. Però bueno, tot és anar picant pedra.
Damià, moltíssimes gràcies avui per estar aquí. Aconseguireu aquest objectiu, el superareu i tant de bo serveixi per ajudar altres nens i nenes. De veritat que enhorabona per liderar tot aquest procés. Com ho esteu fent?
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió.
Maria, a tu ben aviat et fitxarem, perquè ja t'asseguro que pocs de nosaltres podríem fer un vídeo com el que has fet. Així que felicitats de veritat.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
I a seguir lluitant. Aina, gràcies per tot.
Una abraçada.
Implica't. Fes-ho per la Laia i per tots els nens que ho necessitaran.
Les històries més personals a La Tarda. País petit.
Seguim recorrent Ogassa, seguim al Ripollès amb els companys de la Veu de Sant Joan.